A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
De Menorca es comercialitza a partir d'aquesta tardor sota el distintiu d'indicació geogràfica protegida. Després del llarg procés iniciat el març del 2023 pel sector per aconseguir aquesta certificació, aquest 2025 per fi sortiran al mercat els primers bòtils amb l'IGP Oli de Menorca. Es tracta d'un oli fet 100% artesanal i ecològic. Oli extra verge d'intensitat mitjana alta i amb un gust afruitat. Per primera vegada el nostre oli podrà fer ús del segell oficial, podrà presumir de la seva identitat pròpia, de ser un producte arraigat amb el model agrari sostenible, que cuida el passatge, reforça la biodiversitat i que està relat amb la reserva de biosfera. Avui sabrem com ha anat la collita d'aquest 2025 i com està anant la producció de sort líquid.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Vaig anar a cuir oliva en el poble d'Orient i no em donaren calent, per això jo m'he magrida. Vaig anar a cuir oliva i en el poble d'Orient i no em donaren...
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dimecres, és 26 de novembre. És Dia Mundial del Transport Sostenible, Dia Mundial contra l'ús indiscriminat d'agroquímics i Dia Mundial de l'olivera.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, com va?
Com va aquest dimecres? Va bé?
Bé, i tant.
Sí, has començat a Ferreries, eh?
He començat a Ferreries, que hi feia molt de vent.
Avui
a
fa molt de vent, sí, avui a Ferreries i tot Menorca.
Sí, sí, sí.
Hi ha algun racó que no faci vent?
Jo no els diré, no he estat a tots els racons de Menorca, no.
I de si algú té algun racó de Menorca en el que avui no faci vent, ens ho pot dir. El telèfon del WhatsApp del Dia Menorca és...
El 628-746-986.
Idò, aquí ens pots fer arribar els teus comentaris, les teves peticions, el que tu vulguis. Estem oberts des d'ara i fins la una amb en Jordi Fàbregas al control tècnic. I d'hora queda de meravella aquesta hora del dia un pa amb oli. Nosaltres ratllarem d'oli avui amb un protagonista que tenim ja aquí, que ha arribat a la redacció i que d'aquí una estona el saludarem.
Sí, sí, que ens visitarà aquí l'estudi en Manuel Martínez, nou president de l'Associació Oli de Menorca i gerent de la finca Torralba Petit d'Alaior. Parlarem també amb la ginecòloga de l'àrea de salut de Menorca, la doctora Míriam Ribas, sobre l'increment dels avortaments a la sanitat pública menorquina i del pla estratègic d'anticoncepció que pretén revertir aquesta tendència.
I has anat avui a Ferreries per què?
Perquè hem entrat al forn Can Marc, un establiment familiar on encara es conserva l'elaboració artesana del pa i de les pastes i coques menorquines.
Bueno, tu quin menú. Ens han duit també, ens han regalat unes pastes boníssimes, eh? Per
sí.
Fer un poc de berenar a aquesta hora del dia.
Molt agraïts.
I amb aquesta sintonia donem la benvinguda al programa en Excel Camarasa, ben atent de tota l'actualitat. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com va?
Per on passa avui l'actualitat de la jornada, Excel?
Doncs continuem encara amb el 25N, perquè ahir que vespre desenes de persones es van manifestar pels carrers de Ciutadella, també de Mo, per exigir la fi de les violències masclistes, dues marxes que el que pretenien era visibilitzar i també sensibilitzar sobre aquest problema social que continua ben present. A Mo, mitja centenar de persones van participar de la manifestació sota el lema "Davant la violència masclista, alerta, reacció, urgència", van escenificar un funeral d'estat, totes vestides de negre, per visibilitzar, com dèiem, la magnitud d'aquesta xacra. La marxa convocada per l'Associació de Dones Autoorganitzades de Menorca ha emulat el camí que fan les víctimes de violència de gènere passant per l'hospital, la comissaria de la Policia Nacional i acabant a l'Ajuntament on són ateses pels serveis socials. Allà s'han llegit els noms de totes les dones assassinades. Prèviament, a les escales del consistori, una trentena de persones han assistit a l'encesa d'espelmes per a les 38 dones assassinades víctimes de violències masclistes. L'acte organitzat pel Consell Municipal d'Igualtat ha culminat amb la lectura del manifest. Sentim tot seguit alguns dels participants.
Porque yo decía, si estando con esta persona estoy pasando esto, entonces si termino esta relación va a ser peor.
Un missatge de, per favor, no fer cas de tots aquests missatges que són fals de l'extrema dreta.
Ojalá enguany fos el darrer any que estiguéssim aquí i ja no tinguéssim que tornar.
Fem dins aquesta setmana una sèrie d'actes, conferències, per donar veu a totes aquestes entitats que estan lluitant perquè aquesta lacra, no sé quin nom ja que dirò, es pugui acabar, no?
L'altra manifestació es va celebrar a Ciutadella, convocada pel sindicat CGT, va recórrer el centre de la ciutat acompanyada de la batucada Mandó, fem renou. El lema de la marxa ha estat Trenquem les violències, teixim resistències. La mobilització social ha posat el punt final a un 25è ple també d'actes institucionals. Més qüestions. Ciutadella ha fet efectiva la cessió del solar de la zona de Santa Rita, on s'hi ha de construir el futur centre per a persones amb discapacitat física que gestionarà la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca. La cessió es fa per 75 anys i serà el primer equipament d'aquestes característiques a l'illa. Actualment, les alternatives per a aquestes persones són el trasllat a una residència de Mallorca, l'atenció domiciliària o bé ocupar una plaça geriàtrica si la persona té més de 55 anys. Sentim el Barla, Llorenç Ferrer i també el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
Un centre que ha de cobrir les necessitats de persones amb discapacitat física que moltes vegades es veuen abocades i es veuen desplaçades cap a Mallorca perquè no poden atendre les seves necessitats.
Un centre que combinarà una atenció integral a la discapacitat, combinant servei residencial, centre de dia i recursos de rehabilitació.
I acabem explicant que s'ha detingut el presumpte piròman de Sant Lluís. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 73 anys com a autor de diversos focs en contenidors del municipi. Feia mesos, de fet, que s'investigaven els fets i que se cercava el culpable. Resulta ser el mateix home desaparegut durant 4 dies i pel qual es va desplegar un gran dispositiu de recerca ara fa 2 setmanes. En els darrers anys s'han anat cremant més de 40 contenidors, tots a la mateixa zona, entre Cala Torret i Vinibeca. D'ençà que va començar a actuar ara fa 5 anys, la seva activitat ha estat constant. Només a l'octubre va calar foc a 7 contenidors. L'Ajuntament calcula pèrdues per valor d'uns 40.000 euros.
I d'aquestes seran les notícies. Si seguiu en aquesta sintonia a les 2:30 amb l'Axel Camarasa. Gràcies, company. Fins d'aquí una estona. Bona feina.
Que vagi bé, gràcies.
I si aneu, ens quedem a casa, però a casa tapats amb la manta, però que avui és 25 de desembre. I encara no és 25 de desembre, sí que si ens quedem a casa tapats amb la manta no tindrem vent, perquè fora fa vent.
I nivolats que persistiran i continuaran provocant alguns ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i de calamarsa petita. Les temperatures seran més baixes que ahir, amb mínimes de 9 graus i màximes que no superaran els 12. Avís groc tot el dia per vent, entre moderat i fort, de tramuntana i mestral, amb ràfegues de fins a 70 o 80 km hora. I avís taronja tota la jornada per fenòmens costaners, per tant, molt alerta amb l'estat de la mar.
Acabem de veure imatges a IB3 Televisió de calamarsa que ha caigut també alguns pobles de Mallorca, sí, que ha deixat estampes d'aquestes ben hivernals, amb els carrers ben blancs, com si fos neu. Bé, nosaltres ara fem una aturadeta i tot d'una seguim.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tut.
El dia Menorca. Fet a casa.
Els productors d'oli de Menorca estan immersos en la primera campanya completa sota la protecció de la indicació geogràfica protegida Oli de Menorca, un reconeixement que implica que tot el procés de producció de l'oli ha de ser ecològic.
Actualment, la IGP aglutina 25 productors i més de 150 hectàrees dedicades en el cultiu de l'olivera i en aquests moments les finques es troben en plena producció. Ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio aquí a Menorca, qui és l'actual president de l'associació Oli de Menorca i gerent de la finca Torralba Petit, Manuel Martínez. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bienvenido.
Gracias a vosotros.
¿Cómo está yendo la campaña 2025? ¿En qué proceso estáis ahora mismo los productores de aceite de Menorca?
Pues mira, ahora mismo ya se ha acabado la recolección de las aceitunas, en una campaña que ha sido bastante mejor que la del año pasado, precisamente porque el año pasado estuvo muy mal la campaña por temas meteorológicos, no hizo suficientemente frío en invierno para que los árboles pudieran estar en reposo vegetativo, luego vino una sequía de la que todos sabemos que es un tema importante, el tema del agua en Menorca, y bueno, el año pasado la campaña fue muy mala. Este año, sin embargo, ha sido excelente. Se han recolectado unas 140 toneladas de aceitunas por la isla, lo cual nos va a llevar a una producción de más o menos 15.000 litros de aceite.
15.000 litros de aceite. ¿Y en qué momento estáis? Se ha empezado, creo que es a principios de octubre, ¿no? Que
sí,
se
nosotros
a
dentro de la IGP de Menorca tenemos un pliego de condiciones y recogemos la aceituna de manera temprana, cuando aún está verde. Se hace esto en octubre. Nosotros empezamos el primer fin de semana de octubre y los distintos productores lo hicieron a lo largo del mes de octubre. Con lo cual ya hemos recolectado, ya hemos transformado y molturado las aceitunas para extraer un aceite pues de muy alta calidad. Al ser un aceite en verde, tiene un frutado verde y unas características organolépticas que hacen del aceite de Menorca un aceite de muy alta calidad.
Es justo por eso, ¿no?, que se recoge la aceituna cuando está todavía no tan madura como en otros puntos de España. Entonces hay menos cantidad, pero de una calidad mucho más superior.
Correcto. Lo que diferencia no solo los aromas, los sabores, el amargor, el picante, pero sobre todo la riqueza en antioxidantes, lo que se llama polifenoles, que son los elementos que realmente confieren al aceite de oliva todas sus características pues de mejorar la salud, de ayudar en temas de lucha contra el colesterol, contra temas cardíacos también. Bueno, todas esas características se consiguen con un aceite muy rico en polifenoles. Y para hacer un aceite muy rico en polifenoles hay que recoger la aceituna en verde.
La aceituna está recogida, 15.000 litros en esta campaña 2025. ¿En qué momento están? ¿Ya tenéis las botellas, la etiqueta? ¿Cómo está ahora mismo?
Estamos en ese proceso. El aceite de oliva es un producto alimentario que tiene unas características muy especiales. Primero tiene que cumplir con características químicas, nivel de acidez bajo para ser calificado de virgen extra, pero también es un alimento y es el único alimento en el mundo que tiene que pasar por un panel de cata oficial. En España hay 17 paneles de catas oficiales y hay algunos laboratorios que están acreditados también para hacer este ejercicio. Entonces los productores están ahora en ese proceso de pasar su aceite por esos paneles de cata para comprobar que su aceite no tiene ningún defecto gustativo y después poder etiquetar su aceite y empezar a comercializarlo.
Esta cosecha marca el inicio de una nueva etapa para el aceite de Menorca, porque serán las primeras botellas con este, con esta etiqueta, con la IGP.
Correcto. Y además cabe destacar que la IGP de Menorca es la única IGP en Europa. Hay unas 5.000 IGPs en Europa. Es la única IGP en Europa que exige a sus productores estar en cultivo ecológico. O sea, no es una opción, no es que eres un IGP de tal región y que además estás en ecológico. No, si quieres estar en la IGP Oli de Menorca, el productor tiene que estar en ecológico, lo cual confiere una garantía de calidad adicional al consumidor, porque ese es el tema. O sea, la producción ecológica es un sello de calidad y la IGP es un sello añadido de calidad para el consumidor.
¿Y cuántas serán las fincas que van a salir con esta IGP en esta temporada, en esta campaña?
Pues de los volúmenes que te comentaba, calculamos que un poco más de la mitad estarán ya en ecológico y se podrán amparar bajo la IGP. Y cabe destacar también que lo importante de este IGP, además de ser un sello de calidad para el consumidor, también es un incentivo para los productores de Menorca a convertirse a producción ecológica, lo cual bueno, pues es un doble beneficio de este IGP para el consumidor, pero también para el territorio y para los productores, porque esto mejorará la calidad de los suelos, los ecosistemas agrícolas de la isla. O sea, hay varias ventajas que en principio se piensan que son solo para el consumidor, pero que resultan ser también para el entorno de la isla en general.
Claro, porque se produce aceite ecológico y aceite que no es ecológico, pero que se produce de manera artesanal. La IGP, como bien dices, es la obligación de que sea artesanal y sea ecológico.
Correcto. Tenemos un pliego de condiciones muy estricto, que va más allá de las normas. Por ejemplo, para ser aceite virgen extra tienes que cumplir un nivel de acidez que está definido mundialmente, que es un 0,8% de acidez. Nosotros en la IGP Oli de Menorca tenemos una condición que cumplir, que es un 0,5% de acidez. Y de hecho, la mayoría de los aceites de Oli de Menorca tienen un nivel de acidez de 0,1 o 0,2, o sea, realmente un aceite de muy alta calidad.
¿Y en la finca donde trabajas, cómo ha ido concretamente vuestro aceite? ¿Cómo es? ¿Y sabéis un poco ya previsión de cuántas botellas van a salir de esta producción?
Sí, nosotros tenemos un olivar joven, plantamos hace unos 4 años, con lo cual estamos iniciando la producción. Y también hemos instalado una almazara.
Una tafona.
Una tafona, uh-huh. Correcto. Y tenemos, bueno, pues ese modelo en Menorca, en lugar de tener una tafona, digamos, única, que reúna a todos los productores y que tenga una producción de tipo más industrial, nosotros tenemos un modelo en Menorca donde tenemos tafonas que están en la zona de Ciudadela, otras que están en la zona de Alayor, otras en la zona de Escastell, Mahón, que permite a cada productor, pues, hacer un lote de aceite con sus características, tiempo de molienda, que creo que es un valor añadido también para hacer distintos aceites. Algunos eligen hacer aceite de una sola variedad de aceitunas, otros eligen de mezclar aceitunas porque unas tienen unas características y otras tienen otras. Este modelo flexible de pequeñas almazaras nos permite hacer este tipo de aceites.
¿Y cuántas tafonas hay ahora en estos momentos en Menorca y personas que sepan? Porque todo esto es un aprendizaje de los mismos productores de aceite.
Correcto, hay media docena de almazaras en Menorca ahora mismo funcionando. Y sí, como bien dices, los molineros o los maestros de almazara van aprendiendo en cada campaña, probando distintas características de la molienda, más o menos tiempo de batido, más o menos velocidad de extracción, y todo esto influye en la calidad y el gusto del aceite.
Y los que no tienen una tafona van a las fincas que sí tenéis una tafona, ¿no? Porque no son
Correcto.
Media docena, pero son muchos más los productores que necesitan de poner sus aceitunas dentro de la tafona.
Correcto. Sí, hay unos 25 productores que están en la Asociación Oli de Menorca y que tienen la posibilidad, pues precisamente, de tener una almazara que está cerca de su finca, y para poder molturar las aceitunas con el mínimo tiempo posible después de la cosecha, porque ese es un factor de calidad muy importante. El tiempo entre la cosecha y la molienda de la aceituna influye muchísimo en la calidad. Si lo puedes hacer el mismo día, mucho mejor que en un día o dos días, o incluso en algunas regiones de España tardan más tiempo y la aceituna pues no conserva todos sus elementos calitativos.
Caray, ¿y eso os da por todos los 25 productores? Si todos, bueno, tendréis, imagino, que hacer una buena planificación.
Sí, lo planificamos, tenemos...
Porque recogéis y vais directos a la tafona, entiendo.
Correcto, correcto, pero son tafonas que pueden molturar 300 hasta 500 o 600 kilos de aceituna por hora, con lo cual... no hay este problema de capacidad, digamos, de molienda. Planificándolo bien, cada uno tiene su día de cosecha y de molienda, no hay ningún problema.
¿Y el oli de olivo se está experimentando? ¿Hay alguna finca que esté sacando?
Algunos han probado, es un tema más complicado por tema de rendimiento. Para hacer un litro de aceite se necesita más o menos 10 kilos de aceituna cuando lo recoges en verde, entre 8 y 10 kilos, digamos. Para hacer un litro de aceite con olivo o aceitunas de acebuche se necesita 25, 30 hasta 40 kilos. Con lo cual esto en términos de rendimiento es bastante complicado, y además, como bien sabes, el fruto de la acebuche, el olivo, es una aceituna muy pequeña, muy concentrada en polifenoles, pero muy pequeña, con lo cual la molienda de esta aceituna es mucho más complicado desde un punto de vista de maquinaria. O sea, es muy difícil extraer aceite de acebuche, pero bueno, algunos lo están intentando, o mezclando en su aceite una parte de olivo para darles este nivel de polifenoles un poco más alto.
Claro, hay que hacer mucho trabajo, hay que recoger mucha aceituna para sacar mucha menos cantidad, eso sí, con una calidad exquisita el aceite de olivo.
Sí, una concentración en polifenoles definitivamente mucho más alta. Luego, a nivel gustativo, pues es cuestión de cada individuo. De algunos le gusta más la arbequina, algunos le gusta más el picual, otros otra variedad ojiblanca. Bueno, hay cientos de variedades de aceitunas, con lo cual cada uno tiene su preferencia.
Ahí para gustos, cada quien. El sector del aceite está en crecimiento en Menorca. De hecho, si nos paseamos por la isla, cada vez vemos más hectáreas y más campo con oliveras. ¿Hay fincas que estén sembrando a día de hoy, pero que todavía no estén empezando el aceite, pero que tengan esa idea de también ponerse dentro de la IGP o dentro de la asociación?
Sí, absolutamente. Eso es un tema desde hace 10 o 15 años. Este cultivo del olivar en Menorca va creciendo. Hay olivares todavía jóvenes que empiezan a entrar en producción o van a entrar en producción en los años que vienen. Es una razón también por la cual el volumen de aceite producido y las toneladas de aceitunas cosechadas aumenta cada año, no solo porque tenemos mejores condiciones meteorológicas, porque también los países pues tienen un manejo cada día más profesional de su cultivo. Es también porque cada día hay más olivares que entran en producción. Y sí, es cierto que hay muchos que entrarán en producción en los próximos años, y otros que también están pensando en ampliar su zona de cultivo.
Bueno, una fantástica manera de diversificar el campo menorquín. Y ya para acabar, Manuel, ya que te tenemos aquí, cuéntanos un poco de la finca. Ya nos has dicho que es un olivar joven de 4 años. Tú vives en Francia. ¿Cómo empiezas con el mundo del aceite y de las olivas en Menorca?
Bueno, yo estudié un año de olivicultura en la Universidad Politécnica de Madrid para entender un poco de este ecosistema. Y como mi mujer es mitad italiana, Triana, pues hemos plantado un olivar con árboles de la variedad arbequina, que es la variedad, digamos, dominante en Aragón, Cataluña, Baleares, y también hemos plantado una parte del olivar en Coratina, que es una variedad italiana, que hace un aceite mucho más picante y amargo que el de la arbequina. O sea, vamos a tener dos aceites, digamos, monovarietales muy distintos para ofrecer al consumidor una alternativa en cuanto a su preferencia gustativa.
¿Y habéis sacado ya aceite de vuestro
olivar? Sí, este año hemos hecho una prueba que es solo para, digamos, darlo a probar a distribuidores y restauradores, y el año que viene ya tendremos un volumen de producción más importante y estará comercializado en la isla.
De hecho, ¿se comercializa en el aceite o realmente hay algunas que sí llegan a comercializar y muchas que todavía es justo esto, que no hay tanta producción y entonces no puede llegar a comercializarse todo el aceite que se produce en la isla?
Hay dos tipos de productores. Una parte de los productores son hoteles o agroturismo que tienen su propia actividad de hostelería, y entonces ellos no necesitan estar presentes en tiendas, venden a sus clientes de los hoteles. Y hay otra parte de productores que no tienen actividad de agroturismo y que sí están presentes en tiendas gourmet de la isla, e incluso algunos exportan su aceite a Inglaterra o Alemania. Hay mercado, la gran mayoría del mercado es en la isla de Menorca, pero algunos productores sí están explorando mercados exteriores.
Ido, fantàstic, moltíssimes gràcies. El viernes tenéis un evento, una fiesta, ¿no?, para presentar todos estos números.
Correcto, hemos invitado a todos los distribuidores de Menorca para que puedan conocer y probar los nuevos aceites de esta campaña, aunque no estén todos etiquetados o embotellados, pero sí los podrán probar.
Ganas de ver la etiqueta, ganas de ver el aceite y ganas también de probar este aceite hecho en Menorca con la IGP en esta campaña que ya tiene este sello en todo el proceso. Muchísimas gracias y un placer, Manuel. Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis venir a hablar de vuestro aceite.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Al día Menorca.
Seguim el dia a Menorca en directe, canviant de tema. Un total de 161 dones van avortar l'any 2024, un nombre que suposa un increment de 50 casos respecte als casos registrats ara fa 10 anys, amb 111 interrupcions de l'embaràs comptabilitzats a la sanitat pública menorquina. Suposa una tendència a l'alça en els darrers anys. Des de l'àrea de salut de Menorca i des del passat mes de juny hi ha en marxa un pla estratègic d'anticoncepció dirigit a informar a les dones dels diferents mètodes anticonceptius i amb l'objectiu de reduir l'índex d'interrupcions voluntàries d'embaràs a través de sa prevenció. Tenim comunicació i rellam amb sa ginecòloga de l'àrea de salut de Menorca, doctora Míriam Ribas. Com està, doctora? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
En les dades que tenim de l'informe de la Conselleria de Salut del Govern Balear referent a Menorca, es repeteix també la resta d'illes, per tant, el cas és similar als de la resta de territori. Hi ha una tendència a l'alça dels casos d'avort. Si comparam el 2024 amb el 2023, hi ha 6 casos manco, però si ho miram en perspectiva en els darrers 10 anys, passam de 161 a 111. Com valorau aquests nombres els professionals de la salut en el seu cas com a doctora en ginecologia?
Bueno, realment tampoco son datos muy llamativos en el sentido de que primero tenemos pocos casos, pero además también nos ha aumentado mucho la población. Entonces, claro, en términos absolutos ha aumentado, pero quizá en términos en porcentajes no es tan alto en nuestra isla, sobre todo en comparación con Mallorca, que sí que tiene un incremento mucho más drástico.
Mallorca i també a Eivissa té un increment encara més elevat de la resta de les illes. Per tant, ho miren un poc aquest augment de població també, no? En aquest augment de casos, que es ve que són casos... augmenta, però no de manera... no despunta amb molta alça, diguem-ne, no? Va sent progressiu.
No. Sí, en principi, a veure, nosaltres pensem que sempre s'ha d'intentar disminuir-lo, sempre hem d'arribar a intentar, encara que no pot ser mai el zero, no? Però sempre tenim que intentar disminuir-lo i, de fet, aquest pla està fet per això. Però no tenim males dades, crec.
Míriam, en aquestes dades que conversàvem, hi ha alguna època que tingueu detectades que hi hagin més dones que acudeixin a la sanitat pública per atendre un cas d'avortament o un cas d'embaràs no desitjat?
Sí, sí, ho tenim molt clar, en època turística. En la temporada alta és quan més tenim, perquè, clar, la nostra població se quintuplica, no de turistes, sinó de persones que venen a treballar a la illa en temporada turística i, per suposat, també això se duplica.
Míriam, 161 casos, estem ratllant d'interrupcions voluntàries d'embaràs amb intervencions hospitalàries o també hi ha comptabilitzats els casos, per exemple, en pastilles, perquè hi ha diferents mètodes d'interrompre un embaràs depenent de les setmanes que tinguem d'embaràs. És així?
Sí, nosaltres ho fem sempre en pastilles.
Sempre en pastilles?
Sí, en principi la nostra, el 99% dels casos aquí a Menorca són en pastilles, no fent d'entrada el quirúrgic en quasi ningú cas, encara que n'hi ha excepcions, però generalment considerem que és un tractament molt més efectiu, molt menys invasiu, i el que sí pot triar la dona en funció de les setmanes d'embaràs és fer-lo ambulatori a casa o fer-lo ingressat a l'hospital, però sempre és en pastilles.
Fins als 3 mesos d'embaràs amb pastilles, idò. Quan és voluntat,
sí,
quan és el
sí,
permís.
Fins a la setmana 10 amb pastilles. Fins a la setmana 10 pot ser ambulatori, és a dir, a la seva casa, a la tranquil·litat de la seva casa, acompanyada, o pot ser a l'hospital. A partir de les 10 setmanes recomanen que sigui a l'hospital per poder donar una analgèsia més intensa. Però en tots els casos fem un tractament, un protocol de tractament amb medicaments.
I només en cas de que hi hagi una necessitat específica, llavors sí que s'hauria de fer una intervenció quirúrgica.
Exacte. ¿Vale? En el cas de que no funcionés el tractament mèdic, en el cas de que la dona ho demanessis d'entrada, que s'estima més el tractament quirúrgic, passem al tractament quirúrgic. Però intentem fer-lo com recomanen les guies, és a dir, primer amb fàrmacs.
I, per tant, aquests 161 casos són en pastilles, que és els casos, a no ser que n'hi hagi algun puntual, que s'hagi hagut de també complementar amb una intervenció quirúrgica. Hi ha per vostre qualcun perfil que destaqui més en quant a les dones que acudeixen a la sanitat pública per avortar, edats, classe social, nacionalitat?
No, en principi crec que ser bilingüe és un poc complicat.
Pots rellar en castellà, eh?
Pues la població refleja nostra població, és a dir, no hi ha una tendència, no hi ha un major número, hi ha un major número de persones que són d'altres països com més que hace 10 anys, per exemple, però també perquè nostra població ara té més persones d'altres països en general. El grupo predominante suelen ser las mujeres en edad fértil, entre los 20 y pico, 30 años, y ese es el número más frecuente, pero en principio no hay ninguna característica que sea siempre igual en estas mujeres.
¿Y cómo afrontau aquestes dades en quant a mesures per a prevenir les interrupcions d'embaràs? ¿Funciona aquesta campanya que heu posat en marxa des de l'estiu passat?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que hem notat que la gent té més accés, clar, després també és el que ja es vulgui, no? Però en principi d'aquesta manera el que hem aconseguit tant és un major accés, més facilitat d'accés als mitjans anticonceptius i també a aquest procediment. És a dir, que també aprofito que estic a la ràdio i que s'escolta molta gent, aconseguim d'aquesta manera que la persona que necessita un mitjà anticonceptiu o que necessita plantejar-se l'opció d'una interrupció voluntària de l'embaràs tingui una cita molt ràpida amb la seva matrona, amb la seva comare, i ella sigui la que organitzi com ha de ser el procediment.
Teniu qualque idea del motiu d'aquestes les dones que finalment venen i es posen en contacte amb vosaltres per voler interrompre el seu embaràs?
És un fallo del mitjà anticonceptiu, la major part de les vegades. O fallo en el sentit de que per lo que sigui no s'ha fet servir correctament o s'ha fet un descans o no s'ha emprat.
Per tant, hi ha consciència de la importància dels mètodes anticonceptius, de l'ús del preservatiu o d'altres mètodes?
Sí, en principi és el que no n'hi ha una consciència, per això és el motiu més gran per el que estem fent aquest programa de mitjans anticonceptius, no només per prevenir l'alça en embarassos no desitjats, sinó també per prevenir les malalties de transmissió sexual, que això també és un altre temazo que tindríem que parlar molt, perquè també ha augmentat un montón.
Per tant, ratllem dels joves, de les joves, que sí. No hi ha aquesta consciència en els joves, o no, totes
no,
les edats.
No, en tota la població.
Tota sí, la població,
fet, Sí. L'augment d'enfermedades de transmissió sexual i també l'augment d'embarassos no desitjats no és més en la població jove, és més en la població entre la vintena i la trentena.
Per tant, que hi hauria d'haver-hi una major consciència també. Us demanen altres mètodes conceptius, per exemple, anticonceptius hormonals amb el nou pla. Saps com ara es podeu realitzar implants subcutanis amb FEIS a Menorca? Es demana aquesta opció i com és?
Sí, es demana molt, totes, en principi, clar, sobretot les dones que han passat per una interrupció voluntària de l'embaràs són les més conscienciades en utilitzar un mitjà anticonceptiu i ja t'he dit que un gran percentatge, no te puc dir exactament quin, però un percentatge molt alt de les dones que venen per a fer una interrupció d'embaràs se'n van amb un mitjà anticonceptiu d'alta eficàcia com pot ser un implant o pot ser un dispositiu intrauterí.
Míriam, i en quant als protocols, si per exemple heu d'atendre una menor que vol interrompre l'embaràs o si creieu que esteu davant d'un cas d'abús sexual, aquests casos un poc més complicats o més sensibles, quin seria? Funcionen els protocols? Hi ha protocols bons?
Sí, tenim molt clar, és a dir, en principi amb el tema de menors responsables, menors d'edat, etc., seguim estrictament el que és la normativa legal. I amb el tema d'una detecció d'una sospita d'abús, per suposat, també seguim el que és la normativa legal, que la normativa que tenim a l'IBE Salut, i quan hi ha una detecció, tot d'una se comunica i se segueix el protocol estricte.
I us en trobeu a la sanitat pública i justament ratllàvem amb la consellera de Benestar Social en el 25N i ens ratllava dels casos que tenen en el centre de risc, en el centre d'atenció als abusos sexuals de les menors que atenen amb abusos sexuals.
Sí, no, a veure, sobretot se troben més a primària, no? Però sí que trobem, desgraciadament és una lacra de la nostra societat que encara no hem pogut aconseguir aturar.
Idò, Míriam, t'agraïm moltíssim que hagis atès la cridada del Dia Menorca, perquè sabem que en aquests moments està en plena feina a l'hospital. Molt bon dia i un plaer, com sempre, conversar amb vostè.
Moltíssimes gràcies, quan vulgueu, ja sabeu que estic aquí. Moltes gràcies.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Osasuna.
Benvinguts a Esports en Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports en Joc. IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El Dia Menorca, fet a casa.
Música. recta final d'avui dimecres, comerços emblemàtics. Avui has anat a Can Marc, Pere?
Sí, el forn i pastisseria Can Marc a Ferreries. Ben de matí, avui hem xerrat amb en Marc i n'Eulària Pons, dos membres de la família, tot i que són molts més que cada dia empenyen el negoci.
Idò, entram al forn de Can Marc.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja dins de Can Marc amb en Marc Pons i n'Eulària Pons. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Aquí, a l'obrador, eh?
Sí, sí.
Com ha de ser.
Així com és.
Sí.
Feia uns segons estàveu aquí amb un tros de paper escrivint generacions de família que va, d'alguna manera, posar en marxa tota aquesta aventura d'esforn Can Marc. Quan va començar? Expliqueu-me, va.
Duim 5 generacions. Actualment.
5, eh?
5, sí. Actualment, nosaltres, els més joves, som la quinta. I això va començar ja... Això va adquirir el local primer, l'original, perquè no és aquest. El primer que van tenir era de vora l'edifici de l'Ajuntament. I aquest edifici el va adquirir l'avi de qui seria l'avi meu. I va ser la primera generació, diguem. Després, aquest edifici, perquè, clar, això és tant enrere, ja està enrellant de l'any 1800 i pico. I quasi no tenim registres i no tenim datos. Però bueno, l'edifici que va passar a sa filla seva, a Eulàlia Moll, i d'ella va passar en el qui va ser l'avi meu, en Marc Pons Moll, que va ser el qui se va anar ensenyant l'ofici a Ciutadella, a un altre forn de Ciutadella, i va prendre l'ofici allà. I bueno, i a partir d'aquí va tenir la desgràcia que va morir jove, i va quedar la dona seva, que seria sàvia meva, amb 7 fills en escàrrec. I que, bueno, i a partir d'aquí ells van haver de lluitar, van haver d'empènyer, perquè clar, de sobte van veure sense pare, amb el negoci, sa mare havia de compaginar ses feines de casa amb tota sa feina del forn, i, bueno, i a partir d'aquí va arrencar un poc la cosa. I després, clar, passant els anys, ja ha passat del que era sàvia meva a mon pare, que per desgràcia enguany mos ha deixat, i a ses ties meves, i ara ja estem entrant la generació nostra, que ja és la quinta.
I aquest retrat fantàstic que teniu en blanc i negre aquí a la botiga, qui és aquesta parella?
Sa, mon pare i mon mare.
Marc Pons, també?
Sí, sí, i Esperança Florit Roger.
I Esperança Florit.
Era mon mare. I a través d'ells ja han anat faguent i...
La tenim molt emocionada, n'Eulària. Com dèieu, el pare ens va deixar a l'abril, massa pres, molt jove, però ha tingut un homenatge,
sí.
Ton pare Marc, premi el millor forn pastisseria a la Fira Arrels de Mercadal enguany, no? Setembre.
Sí, sí, mos van donar un premi, un reconeixement al millor forn pastisseria de Menorca, sí, sí. I, bueno, és tot gràcies a la feina i a l'esforç que hi han posat i les ganes que hi posam.
Marc, quins primers records tens de quan eres petit aquí? L'avi el vas arribar a conèixer?
No.
No, eh?
No vaig arribar a conèixer mai. De fet, de tots els cosins que som, no sé si es fiteu amb Beppo...
No, tampoc.
No, pràcticament no el van conèixer, no. De sàvia sí, que sempre tenim records de veure'l aquí dins, però l'avi no el van arribar a conèixer.
Us ho van fer estimar molt.
I bueno, jo records que tingui d'aquí, bueno, jo he fet sa vida aquí dins. És a dir, jo que vivíem aquí dalt, en el pis d'aquí dalt, i era en qualsevol moment de ballar aquí, i bueno, aquí hi ha tothom, hi ha tota sa família, hi ha tothom, i era el dia a dia. Quan no era a casa meva, era aquí dins.
El meu fill, que has estat el major de tots ells, que dels nets que han tingut mon pare i mon mare, sempre ens han tingut en altres aquí dins i ho han viscut. Ho han mamat i ho han viscut en això.
De fet, és un establiment que més conforme és història viva de Ferreries. Com era aquesta Ferreries d'aquells temps, Eulària?
Que diferent que és. Després, la gent fa es menjar, bueno, fa parals no, nosaltres deiem palangrana. Palangranes de patata i de coses, i ho duen al forn a caure, després s'ho tornaven a enducar seves i van pagar una petita cosa per emparar el forn. Però tot això ha canviat molt. Després fan les coques a casa seva i per Pasco i tot això hi anaven, vinguent, aquí en el forn, i ara això ja no hi és, això ja està totalment desaparegut.
Però aquí a l'Obrador manteniu la tradició a l'antiga, com ha de ser, eh?
Tot així com ha de ser.
Com és aquest pa que feu aquí?
Va. Nosaltres seguim fent exactament el mateix que mon pare, que mon pare va mostrar i que mon pare ja ho havia pres
de son pare,
sí. Seguim fent exactament el mateix, exactament el mateix. I si a vegades mos canvia alguna petita cosa, per lo que sigui, perquè aquesta farina ja no se fa o perquè ja no se du, per lo que sigui, mos adaptam a cercar sempre el més igual, per intentar mantenir aquesta línia i per conservar aquesta tradició.
Per dir-te que aquesta màquina era de mon pare, tenim orgullosos, però l'haurem de canviar perquè ja són tant d'anys.
Aquesta màquina té ja...
70 anys.
70 i pico d'anys.
70.
És un tipus de pastadora que ni se fa ja avui en dia.
I la veritat és que...
No funciona, cada vespre funciona i fa la seva feina.
Sí. I no ha tingut molt cada de vegades, no, no. No ha tingut gaire avaries, però ara ja 70 anys, ja són molts.
I com és un dia en aquest obrador, va? Continueu sent família aquí, eh?
Sí.
Quants
sí.
Sou de la família?
Quants són de la família? Pues mira, pues de la quinta generació, ara mateix aquí hi ha 4 persones. Hi ha jo, la germana meva, i dos cosins.
Hi ha un fill meu i un fill d'aquesta que se n'ha anat ara, de Necita, que és de Nambiais, meu és de Nambert.
Sí.
Ell és Marc, i la neboda, que és Gemma.
Sí. I després hi ha Nolària.
La primera.
La primera de totes.
Sí, que aquest és la major. Hi ha la tia Isabel i la tia Esperança, que està jubilada, però bueno, que encara està vinculada en el negoci.
Vinga, i com podem saber quan pa està ben fet, quan pa és artesà? Quines característiques té un bon pa?
Hombre, és el sabor, és el cruixent, és per exemple una cosa tan bàsica com el pes, per exemple, perquè els pans aquests normalment que ja venen prefabricats o congelats o fets, normalment són pans que ja està la fórmula molt modificada i hi duen molts additius i sóc aconsegueixes un pa que sí, que té molta molla, està molt tairat, però realment no pesa. És un pa, és a dir, tu estàs pagant, te penses que l'estàs pagant barato, com aquell que diu, i realment, si t'hi es mires un poc, no ho és tant. I es fa de qualitat és perquè hi ha més gènere i hi ha gènere de qualitat.
Podem sentir com cruix un pa de Can Marc?
Clar que sí.
Vinga, anem a sentir aquest pa com cruix. Això és un bon pa, clar que sí.
Ha sonat bé.
Ha sonat molt bé.
Avui fem les coques de formatge.
Coques de formatge.
Coques de formatge, que fan cebolla, coques de formatge.
Que se'n diuen flaons també a...
És un altre poble, però en altres ferreries tota sa vida han dit coques de formatge.
I com les fas? Les fas tu, eh?
Sí. En sa massa i, bueno, posar mous i anar empastant. Avui toca so i més coses, eh? Avui farem les coques aquestes de formatge, farem les formatjades, farem rubials de verdura, de carn, de tun i de manfesals, i en sobrassada també en feim moltes castes.
Com que de tot no se pot fer, sempre no es pot tenir de tot, perquè si no és que no acabaríem mai. El que sí que feim és que tenim una sèrie de productes que sí que se fan cada dia, i després hi ha productes, com el que ell explicava ara, que se fan un dia a la setmana, puntual, com pot ser la coca amb formatge o pot ser la coca bamba, sí. perquè si no, és que no, llavors sí que no m'agradaria ni dormir.
Sí, com els dijous, per exemple, feim les coques bambes, nosaltres deim coca bamba, i feim coques de brossat i coques d'ensobrassada, d'aquesta, però nosaltres deim coca tot.
Rellam de futur, els forns artesans cada vegada són menys. Tu, Marc, t'ha tocat molt, molt jove encarregar-te ja de tot això.
La veritat és que, clar, del tot no hi tenia, perquè jo vaig estudiar, antes havia estudiat, bueno, estudiat arquitectura tècnica, i quan vaig acabar la carrera, bueno, era el moment aquell de la construcció que no hi havia feina de res, i clar, i aquí sempre feina n'hi ha, i vaig començar aquí, i bueno, com un perquè has de fer feina, però... Passant els anys he descobert que, a part de que m'hi trobo molt bé perquè és ca meva i m'ho estimo i m'agrada molt, he descobert que és un ofici que sí, que és molt sacrificat, i són moltes hores, i són vespres de quan te'n vas al llit de pensar a sop, però és un ofici molt polit. És un ofici molt polit i jo no m'ho haguera pensat mai quan era petit, però no m'arrepentat gens de ser aquí.
A l'àrea tenim cap marc per anys, eh?
Sí.
Com s'emociona, no, l'àrea, eh?
Sí, sí.
Ja té molt d'anys.
Bueno, també han passat moltes coses enguany.
Sí.
Estem orgullosos. El que diu ell mos agrada molt. Luchant perquè mos agrada. Tots.
Sí, sí, és un, jo el dic, és un ofici, per jo és millor que hi ha. No te puc dir res més. És molt sacrificat, però és un ofici fantàstic.
Perquè...
No, perquè no, fred, ja mos... Ja mos esgavellant.
Mos esgavellant, nosaltres dos.
Faria moltes coses sí. I mos han d'aturar el carro, a vegades.
Així és. Però moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos fet aquesta entrevista.
I el poble de Ferreries segur que també està molt orgullós de vosaltres i molt agraït que estigueu aquí cada dia.
I nosaltres estem molt contents de la clientela tan bona que tenim i tan agraïda.
De fa molts anys.
Sí, de sempre.
Com us ho han dit sota la vida, que bo, que bo. I quan te diuen això, tu encara vols fer més cosa. Tens ganes de fer més cosa i més polit i sempre mos volen superar.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ai, és que aquí, mira, que musen, quines pastetes més bones, quina meravella, eh? En el forn de carn Marc, una abraçada molt, molt forta a en Marc i Eulària Pons, de part de tot l'equip del Dia Menorca.
I tant que sí.
Has menjat molt bé, eh?
Sí.
Avui
t'has
fet doble berenar.
Jo he fet triple berenar.
Triple berenar. Ai, que bé que vivim aquí al Dia Menorca. I no marxarem sense una darrera recomanació. Avui jo no tinc plan, així que necessito que em diguis què puc fer. Vam, il·lumina.
Mira, et recomano. Avui a les 7, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, s'hi projecta el documental Women and the Wind, que narra la travessia de tres dones a bord d'un catamarà de fusta amb què creuen tot l'Atlàntic Nord per denunciar els milions de tones de plàstic que arriben a l'oceà cada any.
I de Musbé i Mallat va bé venir a tu? O tens
sí,
plan?
Sí, sí, no, sí, un quedem? Bon pla, així sí? Tancadets, a una sala de...
A més que fa molt bé, no ho
sí, per això.
Idò, perfecte, va. A les 6:30 quedam?
6:30 a la porta.
A la porta, fantàstic. I'm still alive. Està més viva que mai. Més viva que mai. Rosalia, amb una anam avui?
Amb una anam amb una Rosalia i podríem anar a buscar les pastes. N'ha quedat alguna o no?
Anem a cercar-les? Espera, un moment. Vaig a cercar-les. Espera, ara t'ho. Oh,
atenció.
Bueno, família, Munanam.
Quina meravella de croissant estic veient.
La ràdio no s'hi veu, s'hi veu molt borrosa.
Demà tornem aquí al Dia Menorca, com sempre. Què vols tu, un croissant, una pizzeta?
Aquesta
és sense gluten, no?
Aquesta no? Sense gluten...
Sí.
Tots cap a Can Marc, a Ferreries.
Demà tornem al Dia Menorca. Boníssim. Adéu, Pere, adéu, Jordi, adéu, oients, i bon profit.
Què tal? Com està?
No m'hi gusta la tele.
I d'estar de sort, perquè això és ràdio, no és tele. Me